FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Parleu, aviam si rebenta l'antena el Pere.
Hola, Pere Mas, bon dia.
Bon dia, amb alegria, exactitud i felicitats, Jordi Maria.
Moltes gràcies, senyor Pere Mas.
Celebrem els EGMs amb aquella claretat que ens caracteritza.
Celebrem-ho i diguem-ho nosaltres, perquè si no ho diem nosaltres no ens ho dirà ningú. Perquè si ho diuen, ho diran com es diu a la tele pública de Catalunya, que es diu d'aquella manera que...
Bueno, encara no l'hem sentit, mai se sap.
Bueno.
Jo volgués saber la veritat, que em porti a mi l'hora a hora.
No,
el full aquell amb l'hora a hora, que quedi a mi per fer un cafè i jo l'explico la veritat.
Sí, jo t'ho explico molt ràpid, Primera bona notícia és que RAC1 continua líder, per nosaltres és una gran notícia, que aquest programa té 300.000 oients més que el seu perseguidor, augmentant l'avantatge respecte al Matí de Catalunya Ràdio, concretament 299.000 oients més, que són 300.000, vaja, números rodons, ampliant l'avantatge, miri com es miri, s'agafi com s'agafi, i que pràcticament més del doble del tercer, que és l'Àngels Barceló a l'Oi Pro, i bueno, molt lluny de l'Herrera, i que és el quart, i que de 8 a 9 tenim 381.000 oients diaris de 8 a 9, i a aquesta hora pràcticament 300.000, que és més del doble del nostre perseguidor. Bueno, així estem, i escolta, bé encantats de la vida, i que això, que Catalunya Ràdio és líder, i que estem molt feliços i molt contents, i que, en el fons, és allò bueno, que la gent ens escolta i que estem encantats de que ens escoltin. I a més, en dies com avui.
I el tema de la ràdio en català, eh?
Sí, aquesta és l'altra història.
Tant en la convencional com en la musical, és acollonant.
Sí. És l'únic mitjà, diguem-ho, on el català és preponderant. Bueno. Però, en fi, escolta, tenim un tema que és que ara anirem de seguida a la tertúlia d'avui.
Sí.
Ara de seguida.
Què més pot passar aquest matí?
Jo ja tinc un matí que no em facis parlar.
Sí? Ai,
bueno. Jo ja un matí que no em facis parlar, perquè... Bueno. Perquè... He de dir que hi ha... Puc dir-ho que hi ha... Deixa'm parlar un moment del Barça. Hi ha molt intoxicador.
A mi no em miris, eh?
No, jo t'explico, Pere. Jo t'ho explico. Hi ha molt intoxicador. Perquè hi ha molt intoxicador que li vol mal a Xavi Hernández, hi ha molt intoxicador que vol mal als determinats mitjans de comunicació, i hi ha molt hipòcrita que l'únic que vol és salvar el cul. Com deia el gran mestre Fernando Borderías, a todos fiel, a todos infiel. Per tant, vaig a veure Xavi, li dic una cosa, truco amb els de RAC1 i els dic una altra. Per salvar-hi el cul. I llavors què passa? Surt Xavi emprenyat com una mona, perquè es diu no el que es diu i no es diu el que s'ha de dir, perquè no sé què, no sé quantos. Ja n'hi ha prou. Perquè, clar, aquesta gent té nom i cognom. I si m'escalfo, sortirà el nom i cognom per la ràdio. No el vull dir, perquè sortirem tots...
Estem a tres frames, que ho diguis, eh?
Com? Estem a tres frames, que ho diguis. Sí. Per sort és ràdio i no tenim frames. Perquè si no... En fi, és un quart d'hora del matí. Anem al diàling avui, perquè quan va fer el debat, el primer debat electoral, avancem al diàling avui. Avui votem el millor diàling de la setmana i del mes d'abril. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàling@rac1.net, amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil. Els regals d'avui, un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya i un pack per descobrir Olot d'una manera única. És a dir, entrada doble a l'exposició sobre volcans Espai Cràter, un àpat per dues persones al restaurant Les Cols, amb dues estrelles Michelin, i una nit per dues persones a l'hotel La Perla. Jo hi vaig a votar.
Sí, votem.
Votem. No pot tocar les famílies, ni els amics, ni tertulers, ni col·laboradors. Però repeteixo, un xec 100 euros al Condis, qualsevol, i un pack per descobrir Olot, restaurant amb dues estrelles Michelin Les Cols, un àpat per dues persones, entrar per la doble a l'exposició Espai Cràter i una nit per dues persones a l'hotel La Perla d'Olot. Els finalistes, el primer.
A la COPE, el Carlos Herrera té claríssim quin sant celebràvem dimarts, com totes les persones que han viscut diversos anys a Catalunya com ell.
Bueno, bienvenidos a este, no les diré fresquito, Día de San Jorge.
¿Qué diu ara, qué diu?
Día de San Jorge. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, ya es 23 de abril, Día de San Jorge.
Escolti, deixo estar.
Ho ha dit a les 7, a les 8, van anar repetint Sant Gorga.
Sant Gorga, molt bé. Correu a diàling@rac1.net. Assumpte Jordi, el segon.
A CERC Catalunya tenen problemes en connectar l'emissió després de l'informatiu de Madrid, tot i l'esforç titànic gairebé de la seva locutora.
Un minuto 25 de hora 25.
El 2, el número 2.
¿Qué coño está pasando?
Ay, el 2.
Ser Catalunya.
A mí la palabra fracaso no me gusta porque se ha intentado.
Correm a @recuponet. Assumpte 2. Tercer finalista.
A les portes de Sant Jordi, l'Aleix Pariser i la vicepresidenta Laura Vilagrà estiren una mica els trastos.
Just entrar l'Aleix, ha vist la vicepresidenta i dic, que us coneixeu? I diu, ens coneixem?
Ah, sí.
Jo necessito treure'n l'entrellat. Jo crec que Catalunya necessita saber d'on surt aquesta relació.
Atenció, ojo.
Vicepresidenta, disculpi, no, jo potser ho he exagerat una mica, el molt, no? Sí, he posat massa os.
Sí.
Ens coneixem una mica d'haver coincidit en algun acte i, no sé, a mi sempre m'ha caigut bé vostè, vull dir.
No, a mi també, però jo crec que avui has estat una mica exagerat. És que ha sonat una mica que hi havia més coses, i no. Desmentim, per tant, cap afer.
De moment ho descartem. De moment.
Ai! Però què està passant?
A partir d'avui, no
se sap
mai.
Tu me das, jo te doy.
Assumpte Pariser.
Quart. Un redactor d'Esports d'Onda Cero té entrevessat tot allò que té a veure amb el tenis.
El malagueny Alejandro Davidovich està empatant a un davant el...
Va!
Ara no me'n recordo davant qui està jugant.
Professional.
El gran favorit, Stefano Tsitsipas, s'enfrontarà aquesta tarda a partir de 6:15, Roberto Cabro.
Com?
Roberto Cabro, Carballes. Per tant, la seva participació al Masters de Madrid, on defensa 120 punts, i a Roma, on en defensa 215, està complicada.
Assumpte...
Lluís, hi ha coses que ens passen a tots.
Efectivament. Assumpte Toni. No, Toni no. Tenis. I l'últim tall.
El Lu Martín es pixa, literalment, es pixa el que t'hi jugues de la cadena SER.
Lu Martín, què tal, com estàs?
Hombre! Molt bé. Fa mitja hora que estic molt bé escoltant el programa.
Perdona, te dones pas i no has contestat, xato.
Estaves gaire atent.
Perdona, jo sé que he contestat.
Però tu no hauries d'estar content, Lu.
No, si estic molt content.
Per què entres vinagre avui? Sí,
una mica cansat. Pues perquè fa mitja hora que dic, hola, bon dia. I perquè m'estic fent pipi.
Un moment, perquè això mereix una atenció.
El City, que probablement vingui amb menys fan perquè ho guanya tot, però té altres aspectes que tenen a veure amb el futbol, que probablement el facin superior igualment encara que no siguis... sempre sent de motivació. Ojo, 120, que a vegades fa falta.
Ojo, Lu Martín, que vagi de gust al lavabo, gràcies.
Assumpte Lu. En joc, un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya i una entrada doble per anar a l'Espai Cràter, un àpat per dues persones al restaurant Les Cols, amb dues estrelles, i una nit per dues persones a l'hotel La Perla. Són les 9:20. Vaig a la publicitat un moment i de seguida ja saludem a Don Anton Losada, que tinc moltes ganes de saludar-lo, a Pablo Iglesias, a Conchi Baray, a Enric Juliana i a Pere Mas, en qui farem la primera tertúlia avui del món a RAC1 sobre aquesta decisió de Pedro Sánchez de pensar el seu futur fins dilluns.
El perquè de tot plegat.
9:25. Saludat a Conchi Baray, hem saludat a Pere Mas. Saludem Don Anton Losada, bons dies.
Don Jordi, bons dies, hombre, què tal?
Com està, amigo?
Bueno, pues aquí, reflexionando.
Enric Juliana, què tal, bon dia.
Molt bon dia.
I d'aquí uns moments, Pablo Iglesias també ens acompanyarà aquí al món a RAC1, d'aquí uns moments... Però vull començar. Don Anton Losada. Aviam.
Digue-me.
Dimitirà o no dimitirà?
Sí. Pues yo creo que hay bastantes probabilidades de que lo haga.
Hostia, yo también pienso como tú.
Yo es que creo que la carta es verdad. O sea, te puede gustar más o menos, te puede parecer más oportuna, más inoportuna, te puede parecer que Sánchez se equivoca o acierta, pues que yo creo que es la carta de alguien que ha llegado al límite y que te lo cuenta. Te lo cuenta una carta que no está especialmente bien escrita, que se nota que no ha pasado por ningún especialista en marketing y comunicación, que es reiterativa y a veces un poco desordenada, pero que te cuenta que el campeón mundial de la resistencia, ha llegado al límite de la resistencia. Y lo ha sacado así. Y eso es a mí es lo que me transmite la carta. Y la sensación que tengo es que en este momento es una cuestión absolutamente personal, que depende de él y de su entorno, y que de aquí al lunes, pues yo creo que me dirá la reacción, me dirá si consigue algún tipo de reactivación en una parte de su electorado, entre algunos de los suyos y entre sus socios, y el lunes yo creo que asistiremos a la comparecencia pues sin saber exactamente lo que va a hacer. Yo sí creo que ha conseguido una cosa, que es muy importante, ¿no? Que es que toda esta sucesión de ataques habían deshumanizado mucho su figura. Y yo creo que ayer se ha rehumanizado ante buena parte de la opinión pública. O sea, estamos en una situación en la que Pedro Sánchez poco menos que parecía un muñeco. Bueno, el famoso muñeco aquel de la Navidad delante de Ferraz, ¿no? Un muñeco al que ni sentía ni padecía y que darle palos no tenía coste ninguno desde el punto de vista humano. Yo creo que la decisión de ayer, por sorpresiva, por inesperada, por sin precedentes, ¿no? Inaudita en cierta medida, y la forma de presentarla, yo creo que han vuelto a humanizar a un personaje que el gran éxito de la ofensiva que estaba padeciendo y que sigue padeciendo, no más que ver hoy la prensa y cómo reacciona parte de la prensa y parte del entorno político, es que habían deshumanizado completamente a Pedro Sánchez.
Enric Soriana?
Estic d'acord amb que la carta va, és en sèrio, diguem-ne. És a dir, no és una... No és només un joc escènic, tot i que no hem de perdre mai de vista que quan un cap de govern pren, emet algun tipus de missatge, sigui amb claus més personals o no, més fredes o més calentes, sempre està fent política, no per una qüestió d'astúcia volguda o no volguda, sinó perquè el seu paper és un paper polític i tots els seus gestos, siguin els que siguin, sempre tindran una dimensió política. Per tant, a mi em sembla sí que la carta és traspua sinceritat, és a dir, que ell és possible que estigui en aquests moments a un pam de deixar-ho tot, i per tant que si el dilluns es confirma la dimissió o no, estem avisats. Dos, que sí, la segona cosa també és veritat, està cercant una reacció. Quin tipus de reacció està cercant? Aquest és el tema, és a dir, com es mesura la reacció que ell està buscant. Busca que els seus simpatitzants li demanin que es quedi. Això ja està començant a passar. Busca que els seus adversaris dins el PSOE, qui són, li adrecin algun missatge, no ho sabem. Busca un moment de catarsi, és possible. Ho veurem el dilluns. I després hi ha una cosa, una tercera consideració inevitable, que és la següent. Tot això, que és inèdit i possiblement molt interessant en termes polítics, passa 15 dies abans d'unes eleccions a Catalunya. És a dir, l'onada que posi en marxa la decisió final, que no sabem quina serà, anirà a parar a les eleccions catalanes.
Conchi Barai.
Bueno, jo és que discrepo de l'opinió de l'Enric i de l'Anton, més que res perquè és que a mi la credibilitat del senyor Sánchez és zero, i per tant jo sinceritat n'hi veig poca, i no perquè sigui una opinió sense fonaments, no? Sinó perquè és que en els últims mesos cada vegada que ha dit no faré blanc ha fet blanc, o no faré negre i ha fet negre. Per tant, al final la sinceritat a mi m'acosta molt a veure-li. Per tant, jo penso que és més una estratègia electoral, perquè el 12 de maig hi ha eleccions a Catalunya, i el 9 de juny hi ha unes eleccions europees que no les podem perdre de vista, perquè jo crec que ell sí que té la vista posada en acabar la seva carrera política a Europa, i per tant que és, bueno, pues, ha començat la campanya electoral, diguéssim, un dia abans, no? La campanya comença aquesta nit, ell ahir ja la va començar. Què busca amb aquesta estratègia d'anar de víctima, no? Perquè és el que ha fet o el que va fer ahir. Reactivar l'electorat, no? Que ja s'ha dit, jo això crec que sí, reactivar el seu electoral, electorat i què més? Aquí és la pregunta que jo em faig, i què més? Perquè jo penso que hi ha alguna cosa darrere, darrere hi ha alguna cosa més, perquè si només és reactivar l'electorat, la meva pregunta és, reactivar l'electorat perquè el senyor Salvador Illa guanyi les eleccions del 12 de maig per acabar entregant el senyor Illa al senyor Puigdemont per ell mantenir-se al govern després del 12 de maig? No li trobo el sentit, no? O no sé, o això és que es pensa que els ciutadans, i en aquest cas els catalans i les catalanes, doncs són més aviat tontets a l'hora d'anar a votar, no? Per tant, bueno, jo crec que era... Jo hi pensava que era un victimisme calculat, avui començo a pensar que és un victimisme no calculat del tot i, per tant, que se li pot escapar de les mans i pot acabar prenent una decisió diferent a la que ell tenia pensada quan ahir va fer aquest anunci.
Pere Mas.
Bueno, jo crec que qualsevol cosa que puguem dir aquí quedarà desmentida per la realitat, perquè tinc la impressió que potser sí que Pedro Sánchez és capaç de qualsevol cosa, però que ni ell mateix sap què farà el dilluns. Estic d'acord amb el 95% del que diu la carta, jo crec que ho podem subscriure bastant la descripció del que fa, però, com diu la Conxi, em sap greu estar d'acord amb tu, Conxi, amb aquesta qüestió.
Bueno,
jo crec que l'amic Pedro Sánchez té un problema de credibilitat molt gran. O sigui, quan ve el llop, que ve el llop, que ve el llop, i quan ve el llop de veritat, no saps si creure-ho tu o no creure-ho tu. Perquè de canvis d'opinió i de posició n'hem vist amb la qüestió catalana, girs de 180 graus, amb la qüestió de Podem, amb la qüestió de Ciutadans, si havia de pactar amb ells, no havia de pactar, amb el tema del... No haria un govern con un vicepresidente que m'impediria dormir, no sé quina frase va dir en relació al Pablo Iglesias. O sigui, hi ha un seguit de coses del currículum de Pedro Sánchez que et fan pensar, tornem a estar davant de l'enèsima jugada. Hi ha aquest problema de credibilitat, això d'una banda. De l'altra, aquesta pressió ja la coneixíem abans de posar-nos en política. D'acord, han afectat a la seva dona, de la qual diu que estoy muy enamorado, que és el que més em sorprèn de la carta. No que estigui enamorat, sinó que ho expliqui tan clarament i després d'una relació que ha de portar al seu temps i a la seva durada. Però ell va donar-li la volta a tota aquesta pressió de la fachosfera. És el que impulsa el terme, la fachosfera. És el que se'n va a les entrevistes a barallar-se durant la campanya electoral i a dir perro chanche i anar a veure la Rosa Quintana i tota aquesta colla. I davant del no tot s'hi val en política, home, jo crec que també ell ha demostrat que podia tallar-se la mà dreta, la mà esquerra, la seva vicepresidenta, els de Podem, vexar-los com volia, encarregar-se l'Irene Montero. Ha fet tot el que no s'hauria de fer o no és agradable fer en política en primera persona. I finalment, per anar concloent aquesta primera intervenció, què es perd amb la seva eventual dimissió? Jo crec que això també és important per a Espanya i pel PSOE. O sigui, què es pot perdre? Aquest conglomerat de progrés que està canviant algunes coses, algunes lleis, etc etc. Això hi ha el risc elevadíssim que desaparegui. És una certa admissió de culpa. Si tu fots el camp, estàs admetent que alguna cosa passa amb la teva dona. I finalment, li estàs dient a la fachosfera que tens por. Diu, llavors el següent en caure qui serà? Perquè es demostra que pots arribar a fer caure un president del govern amb quatre informacions de merda, i un jutge una mica en nòmina.
Jo crec que aquí hi ha una cosa que no hem parlat, i ara que saludem el Pablo Iglesias també n'hem de parlar, perquè ell també ha estat víctima. O sigui, el president del govern d'Espanya no se'l pot carregar manos límpies. Punt. O sigui, no hi ha història. Avui fèiem el currículum de manos límpies i ens hem deixat coses. És a dir, manos límpies és un sindicat que jo recomano un documental que crec que és Netflix, si no m'equivoco ho rectificaré, sobre el pequeño Nicolás, on es veu com Miguel Bernat diu una cosa i al cap de 24 segons, quan li repregunten, en diu una altra totalment diferent. O sigui, és al·lucinant. Clar, aquesta gent, i m'agradaria que, perquè he estat buscant i remenant al Google, o sigui, això és una googlejada. Aquests senyors van portar, van denunciar a Fernando Trueba, a qui es demanava que retirés el Premi Nacional de Cinematografia per paraules ofensives contra Espanya. Va presentar querella contra la jutgessa substituta de l'AIA al cas dels ERES d'Andalusia per presumpte retard voluntari de la instrucció. Va presentar querella contra la Fundació Nous Catalans per col·laboració amb els jihadistes, que és això que ara s'enganxa García Castellón per dir que hi ha tsunami democràtic. Contra la infanta Cristina pel cas Nos. Amb el cas Gürtel. Contra el Barça pel cas Neymar. Contra el jutge Garzón. Contra el moviment Nunca Mais. Contra les seleccions esportives catalanes. Contra aquell mossèn de Valverde del Camino que fa més de 15 anys va reconèixer la seva homosexualitat. Contra Juan Maria Tucha Gorka Kenner per no dissoldre Euskal Herritarrok. contra la PA, Ada Colau i Jaume Asens per ser de l'entramat criminal, sí, criminal, i organitzadors del moviment del 15M. Contra Samuel Eto'o per dir frases ofensives cap al Madrid quan va guanyar la Lliga amb el Barça, Madrid cabrón, saluda el campió. Per això va presentar una querella a manos límpies. I, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, contra Pablo Iglesias per encapçalar, sí, també, una organització criminal. El dubte és si aquest sindicat, per molt que li toquin a la dona de la seva dona, a Begoña Gómez, si aquest sindicat pot posar potes en l'aire la democràcia d'un país. Pablo Iglesias, bon dia, què tal?
Bon dia. Manos limpias debería estar ilegalizado y sus jefes en la cárcel. El problema es que Pedro Sánchez no ha hecho nada para que eso ocurra. Obviamente yo empatizo por razones obvias con su situación. Comprendo que cuando acosan a tu familia, pues hay muchas cosas que pueden dejar de merecer la pena. El problema es que esto ha ocurrido antes. Yo leía la carta y no era tan diferente lo que contaba de aquella conversación entre Ferreras, Villarejo, Casals y uno de los jefes de la lucha antiterrorista diciendo que me fabricaban a mí una cuenta en Granadinas y Ferreras diciendo que lo iba a contar. Hubiera sido bueno que entonces el presidente del gobierno dijera eso no es periodismo, es mafia, y que cuando nos perseguían a nosotros o perseguían a los independentistas, pues hubiera hecho algo o dicho algo, porque si no al final da la sensación de algo que, bueno, que Raúl Sánchez Cedillo comentaba hoy en Twitter. Dice, unos sufren el lofer puro y duro, como las madres protectoras, tanta gente de Podemos o los seis de Zaragoza. Pero siempre llega el PSOE para sacar los réditos y poner a cero el reloj de la ruptura democrática real. Entonces, es que esto recuerda a la reflexión de Niemöller, el pastor protestante alemán, que decía, primero los nazis vinieron a por los comunistas, pero como yo no era comunista, pues no hice nada, ahora vienen a por mí, ya es demasiado tarde. O sea, creo que lo que le están haciendo a Sánchez no es nuevo y se lleva haciendo mucho tiempo, pero por desgracia, antes algunos miraban para otro lado e incluso lo aprovechaban. Ayer circulaban en las redes sociales vídeos de Sánchez diciendo los de Podemos tendrán que aclarar si les paga a Venezuela. Es como, ¿qué pensabas? ¿Que no iban a ir a por ti? ¿Que se iban a conformar con la pieza de caza menor que somos nosotros? La pieza de caza mayor eres tú y están dispuestos a destrozar a tu familia y a destrozarte la vida. El problema es que el lofer no es malo, solamente porque vaya contra el presidente del gobierno. Si va contra otros actores políticos, contra los independentistas, contra Podemos, contra las madres protectoras, es igual de repugnante y hay que perseguirlo. Y sí, claro, manos limpias deberían estar todos en la cárcel, pero para eso hay que ponerse a ello.
Antón.
Bueno, yo creo que el problema es manos limpias, pero sobre todo el problema es el juez.
Sí, claro.
Es que todo en esta causa es manifiestamente llamativo, ¿no? No se informa a la fiscalía, es una denuncia que se basa en recortes periodísticos. Creo que alguno de los recortes ni siquiera es Begoña Gómez, es otra Begoña Gómez, una empresaria cántabra o...
¿En serio?
Algo así. Algo he visto en Twitter, no lo puedo confirmar. Lo decía Rosa María Artal. Artal decía en su cuenta de Twitter que uno de los recortes ni siquiera se refería a Begoña Gómez, ¿no? El problema es, o sea, manos limpias puedo hacer lo que quiera. El problema es cuando se encuentra con un poder judicial que da curso a este tipo de denuncias. Y no me refiero solo al caso de Pedro Sánchez, sino a muchas denuncias anteriores. Citaban, por ejemplo, la denuncia contra Nunca Más, que a mí me tocó vivirla en primera persona, ¿no? Entonces, aquí hay que abrir varias reflexiones, desde mi punto de vista, ¿no? La primera es la reflexión sobre el tipo de política hacia la que ya estamos y hacia la que vamos. La semana pasada, no sé si lo viste, se publicó el último estudio del CIS, el último barómetro.
¿Sí?
Y los españoles identificaban, y las españolas identificaban como el primer problema de España la política y los políticos. 2 de cada 10. Por encima del paro, por encima de la situación económica, por encima de la guerra, por encima de la inflación. La política y los políticos. Si sumas otras variables que había que se pueden incorporar en ese cajón de la política como problema, te salían pues casi 3 de cada 10. O sea, esto es irrespirable. Y va a ser más irrespirable todavía. Yo creo que lo que acaba de hacer Pedro Sánchez, desde mi punto de vista, puede conectar con una mayoría que efectivamente está harta de esta manera de hacer política, de la que él es también corresponsable y partícipe. No es solo una víctima, él también ha participado en esta manera de hacer política y a veces la, la ha estimulado, ¿no? Y yo creo que eso puede abrir un debate que puede ser relativamente interesante, ¿no? La segunda cuestión es la situación institucional en la que nos encontramos, donde aquí se asume con absoluta normalidad que desde las instituciones se utilice la posición institucional para hacer política de partido. Y me refiero específicamente al Poder Judicial. Es decir, llevamos 5 años con el Poder Judicial, con unos ocupas allí, encerrados, que se niegan a salir, sin facilitar la normalidad de un órgano vital para el funcionamiento de cualquier democracia. Otro tanto pasaba con el Tribunal Constitucional hasta hace apenas unos meses, y la actuación de este juez es que se tiene que sumar a otro reguero de actuaciones donde claramente lo que hay es una motivación política o ideológica por parte de ese juez. Tenemos un problema de calidad institucional que no solo merece un debate, merece un extenso programa de reformas, tanto legislativas como normativas, ¿no? Uh-huh. Y la tercera cuestión que me parece muy, muy relevante, que os estaba escuchando, ¿no?, sobre todo antes de la intervención de Pablo, que un poco la sensación con la que me quedo es que es una estrategia, pero no sabemos muy bien para qué es esta estrategia, ¿no? Yo, sinceramente, es que no veo estrategia ninguna. Y yo no creo que sea un problema de credibilidad o no credibilidad. Es un problema de... Está hecho de tal manera que la única explicación posible, siguiendo la tesis de la navaja de Ockham, ¿no?, la hipótesis que más puede explicar todo lo que está sucediendo, es que ha dicho basta. Es que es un señor que se ha quebrado y ya está. O sea, que esto pasa en la política, y pasa en el deporte, y pasa en las finanzas, y pasa en la comunicación. Y llega un momento que, oye, hasta aquí. Hasta aquí, punto. Y ya está. Y me quiero ir. Y seguramente, bueno, pues si se quiere ir ya se habrá ido. Seguramente no se ha ido porque la habrán presionado para no irse. O sea, estos 5 días seguramente es una cesión que habrá hecho a su entorno, porque efectivamente las consecuencias de la decisión, en este momento, no sé, a mí se me escapan. O sea, yo si el lunes dimite no sé exactamente lo que puede pasar. Y creo que nadie lo sabe.
Mira,
no está ni previsto ni están los plazos, ¿no? Y eso es lo que se va a jugar en estos 5 días. Pero yo la hipótesis personal me parece que es la más coherente y la que más explica lo que está pasando. Se ha quebrado. O sea, el campeón mundial de la resistencia se ha quebrado. La política española, Madrid DF, como diría el gran Enric Juliana, puede apuntarse este tanto. Han quebrado al campeón mundial de la resistencia política.
Bueno, mira, perdona, que he de dir diverses coses. La primera, espera, que m'arriba per tot arreu, la primera, m'envien un bon amic, que espero que aviat el pugui veure. Espera, que trobar-ho això ara és un drama aquí, tu, l'orden... Aviam, jo ho tinc. Concretament m'ho envia... El Jesús. Telemadrid rectifica la información dada sobre una subvención del gobierno a nombre de Begoña Gómez. Y es porque precisamente no era Begoña Gómez la dona de Pedro Sánchez, como ahora veía Antón Losada.
Eso va en la denuncia de manos limpias.
Correcto.
Eso venía de The Objective.
Y eso correcto, va venía de The Objective. Eso venía de The Objective.
Eso va al juez, declara secreto de sumario, no informa al fiscal, que es preceptivo legalmente, y empieza a citar gente a declarar. Es que es delirante.
Va. Segunda història, perdona que ara et seguís el Julián, Aquest matí ja hi ha hagut diversos ministres que han parlat de l'anunci de Pedro Sánchez. La vicepresidenta María Jesús Montero, a la SER, explica que se'n va assabentar quan el va veure a Twitter, que jo no sé si... Bueno, no sé.
Pues me enteré en el momento en que colgó la carta en el Twitter. Me enteré como el resto de los ciudadanos, porque él después de la sesión de control se retiró justamente a esa reflexión que él pide y colgó esa reflexión en el Twitter. Desde un acto de absoluta sinceridad, honestidad, abriendo su corazón al conjunto de los ciudadanos y transmitiendo la verdad, lo que él siente, cómo se encuentra y por qué se hace estas preguntas.
I ha dit que vol que continuï en la mateixa línia a Radio Cable Félix Bolaños, ministre de la Presidència.
Está en un proceso de reflexión y yo creo que ahora lo que toca es respetarlo. Y la decisión que adopte el lunes será una decisión personal que adoptará seguro con su familia, seguro con su mujer, y será una decisión que respetaremos. Igual que tenemos que respetar el proceso de selección. Yo no sé qué decisión va a tomar.
I lamenta que la dreta estigui
intentant deshumanitzar Pedro Sánchez.
Llevan desde 2018 intentando no solo deslegitimar al gobierno democrático y legítimo de España, que es el gobierno presidido por Pedro Sánchez, sino también intentando deshumanizarle, con una caricatura sobre él continua, y esa deshumanización hace que en este momento en el que el presidente está en un proceso de reflexión personal durante unos días, ni siquiera eso le pueden conceder, porque sería tanto como considerar que efectivamente es una persona, porque detrás del presidente hay una persona.
També ha parlat fa uns minuts Salvador Illa, el candidat del PSC des del Foro Nueva Economía, que ha criticat el clima de crispació a la política.
¿En qué país nos estamos convirtiendo si funcionando nuestra economía mejor que la de nuestros vecinos, con más gente trabajando que nunca, sin violencia política, tenemos este clima de crispación insoportable en la política? ¿Hay una realidad objetiva que lo justifique? ¿Nos comparamos con países vecinos? ¿Nos comparamos con nuestro pasado reciente? ¿Tan mal están las cosas como para justificar este clima de crispación irrespirable en algunos momentos? ¿Qué mensaje estamos lanzando a la societat?
Però aquí hi ha una cosa que està passant en aquests moments, que és que la futbolització de la política, que és allò que anem dient des de fa molt temps en aquest programa, cada vegada és més evident. Abans el futbol tenia un component folclòric i de guerra civilisme, i ara el futbol s'ha professionalitzat. Tu ara amb un jugador no el pots ni agafar ni parlar amb ell ni res, perquè el club és més professional. En canvi, la política en aquests moments s'ha convertit en una època, com va dibuixar l'Evole en aquella sèrie que es deia La Liga de los Hombres Extraordinarios, on estem a l'època política que el futbol era Ramon Mendoza, Joan Gaspart, Gerardo Martínez Retamero, Jesús Gil. Estem a les èpoques que hi havia també el Manuel Ruiz de l'Opera, etcètera, etcètera. I això és la política en aquests moments, com ara deia, com deia Salvador Illa. Per cert que l'il·lustrador Oriol Malet em diu que també van denunciar el Jair Domínguez amb ell i companyia Manos Límpies per fer el tonto amb un dibuix del rei en un programa sobre ficció al bestiari il·lustrat de la televisió de Catalunya.
Que el Mundo el va treure en portada.
Sí.
Frame.
I per cert, tremendo com Manos Límpies arrenta les mans, perdó per l'acudit, si les informacions en què es basa la denúncia no són certes. Fa uns minuts, aquesta entitat, Manos Límpies, acaba d'emetre un comunicat que diu: tuvimos conocimiento en Manos Límpies a través de varios diarios digitales de una serie de informaciones, no ríos, Antón, de una serie de informaciones que afirmaban presuntas irregularidades que pudieran ser presuntamente delictivas en el comportamiento de la esposa del señor presidente del gobierno. Tras observar que la fiscalía no actuaba de oficio, pese a que las referidas noticias llevaban semanas publicándose, procedí, primera persona al singular, una persona, procedí a poner en conocimiento del juzgado competente dichas informaciones mediante la oportuna denuncia, al objeto de que abriera diligencias y comprobara la veracidad de las mismas. Hemos ejercido con ello un derecho y un deber ciudadano. Continúa. No ha habido en el actuar de Manos Límpies el más mínimo acto falsario, pues como bien han dicho quienes nos han criticado, basé, primera persona del singular, la denuncia que se presentó en dichas informaciones periodísticas y solo en las mismas. Será ahora el juez instructor quien deberá comprobar si estas informaciones periodísticas son ciertas o no. Si las mismas no son ciertas, serán quienes las publicaron quien deberán asumir la falsedad. Pero si son falsas, entendemos que la causa judicial deberá proseguir. Entendemos de todo punto inaceptable la reacción del señor presidente del gobierno, que en vez de dar las pertinentes explicaciones, ha procedido como respuesta a insultar a este sindicato por haber ejercido un derecho constitucional, diciendo que somos una organización ultraderechista. Por último, la prensa progubernamental se ha dedicado a insultarme, primera persona del singular, olvidando que fui absuelto por parte del Supremo y que ni la Audiencia Nacional afirmó que yo me llevara ni un céntimo de euro de actividad ilícita alguna. Por el contrario, dichas informaciones difamatorias sobre mi persona, primera persona al singular, y Manos Límpies sí son falsas, y en algunos casos calumniosas, pues contravienen una sentencia del Supremo de la Sala Segunda, y afirme, y entiendo que si se quiere respetar el Estado de Derecho, se debe empezar por respetar las decisiones de los tribunales, como hacemos en Manos Límpies. Així acaba. Dit això, d'aquí uns moments, Enric Juliana, Pablo Iglesias, Pere Mas, Conxi Baray, Anton Losada, però serà d'aquí uns moments. Oh, que xulo s'està posant això.
El perquè de tot plegat.
pràcticament a les 10 del matí, recordeu que d'aquí una estona parlem del Barça i d'aquesta altra història, que és que una persona que va dimitir, resulta que al final no només no ha dimitit, sinó que continuarà un any més a Can Barça, com és Xavi Hernández. Estem fent tertúlia aquest matí amb Pablo Iglesias, amb Anton Losada, amb Enric Julián, amb Concepció Barà i amb Pere Mas, i per tant ara li toca el torn a Enric Julián. Enric, tu diràs.
No, no, jo em reitero amb el que he dit al començament, és a dir, que aquesta comunicació de Pedro Sánchez té un fons de veritat. És a dir, que si el dilluns aquest senyor presenta la dimissió, que ningú no s'estranyi, eh?
Tu ho creus, no, també, no, Enric? Passarà, no? Pues...
Eh?
Tu ho creus, Enric?
Ho veig possible.
Jo també.
Sí,
ja està. Puto.
I llavors, perdona, Enric, què passaria llavors? Perquè, clar, no pot convocar eleccions.
Hi ha un dia que les coses s'acaben a la vida. Claro. Hi ha un dia que a la gent se li acaba la paciència, o se li acaba la moral, o se li acaben les ganes, o pren una decisió dràstica i put, i s'ha acabat. Aleshores, què passa? Bueno, hi ha els mecanismes institucionals, és a dir, que si ell dilluns presenta la dimissió, doncs, com que no es poden convocar eleccions, perquè recordeu que ha de passar un any després de la dissolució del Parlament, i el Parlament es va dissoldre a finals de maig de l'any passat, immediatament després de les eleccions locals, doncs el que s'hauria d'anar és a la investidura d'un nou president o presidenta, que s'hauria de repetir altre cop, doncs el rei hauria de fer altre cop les consultes i...
Jesús.
I, bueno, podríem tornar a repetir la dansa de fa un any, és a dir, que Núñez Feijóo digués que ell vol ser candidat i que ho provés, i que després pues, li toqués altre cop el torn al Partit Socialista amb un nou candidat o candidata, i que es tornés a posar a prova la investidura que va tenir Sánchez. Això és un dels escenaris possibles. Vaja, si es produeix la dimissió, és el que passaria. Una altra cosa és que durant aquests dies, perquè està clar que Sánchez el que vol, la manera com ho anuncia, perquè si volgués presentar la dimissió en sec, ja l'hagués presentat, i senyors, això s'ha acabat, me'n vaig. Si el que vol, que és el que vol, està clar, perquè s'està produint en aquests moments, és una discussió pública sobre el fons de la qüestió, és a dir, sobre com s'està desenvolupant la política a Espanya, doncs, on pot conduir això? Home, jo el que no veig, sincerament, és el dilluns el president del govern sortir, senyors, després de tot el que he llegit a la premsa, he escoltat a la ràdio, he vist a la televisió durant aquests 5 dies, arribo a la conclusió de que tinc suports socials suficients i segueixo. Jo crec que això no passarà i que, per tant, si ell decideix continuar, això només té una via coherent amb el que acaba de fer, que és plantejar una moció de confiança al Parlament. La moció de confiança no figura com a tal en la Constitució espanyola, però es pot plantejar, la pot plantejar el primer ministre. És a dir, escolta, jo vaig al Parlament, si tinc més vots contraris que favorables, me'n vaig a casa. Si no, no és que dimiteixo, sinó és que el Parlament el que em força la meva dimissió. Condiciono la meva continuïtat al suport del Parlament. Això és una moció de confiança. I això pot passar. És l'única alternativa que veig en aquests moments, que és que ell digui, bueno, he escoltat les opinions, vull que el Parlament em digui què pensa. I que això se sotmeti, doncs, a discussió, pues, en els propers dies, possiblement, si aquest fos l'escenari, doncs, tindríem un debat de moció de confiança sobre la continuïtat de Sánchez, probablement uns dies abans de la celebració de les eleccions a Catalunya. Només veig aquestes dues possibilitats. O s'obre un període per anar a una nova investidura, o es va a una moció de confiança.
Concepció Barall i Pere Mas. Concepció.
Mira, jo podria compartir que, efectivament, a un se li pot acabar la paciència o l'aguante i diu fins aquí he arribat, o el basta ja, que deia l'Anton. Però llavors, per això tu no fas un amago de dimissió. Tu surts i dius, senyors, jo no puc més, jo dimiteixo. Però no anuncies que dilluns diràs què fas i deixes el país al qual tu ets el president del govern, doncs 5 dies sense líder i sense direcció política del govern. Per tant, deixes d'exercir les teves funcions. Jo podria, i ho dic així molt sincerament, eh? Jo respecto que una persona digui fins aquí he arribat, només faltaria, li pot passar a tothom i per molts motius. Però llavors dimiteixes. Dimiteixes directament i dius jo arribo fins aquí. Però el que ha fet no és això, llavors el que ha fet ell és mostrar-se, pues això amb un victimisme, jo crec que ell el havia calculat d'una manera i se li està descontrolant. I el dilluns què farà? Doncs jo penso el contrari que diu l'Enric. L'Enric diu no, ell no pot d'una manera coherent, no pot dir que per les mostres de suport es queda. Doncs jo crec que sí, que és el que busca, poder sortir i dir, com que tothom m'ha dit que m'he de quedar i m'han mostrat la seva estima i que sóc un gran president, doncs escolti, decideixo quedar-me. No? Llavors jo crec que això és el que farà el dilluns i per tant el que busca reforçar-se ell, busca motivar els seus votants perquè el 12 de maig hi ha eleccions i sembla ser que les enquestes diuen que ja no van tan bé com semblava que havien d'anar i tot plegat també al final, ja em sap greu dir-ho, però una cortina de fum el que està passant precisament amb el candidat del Partit Socialista a les eleccions del 12 de maig, fa 48 hores, el cap de gabinet d'Illa deia en una comissió d'investigació que el senyor Illa li havia dit te llamarà Koldo, i ahir el senyor Illa va dir que el que havia dit el seu cap de gabinet no era veritat. I tot això està passant desapercebut. Per què? Perquè el senyor Sánchez d'ahir es treu aquesta carta de la butxaca, fa aquest amago de dimissió i deixa efectivament el país en vilo perquè és el president del govern.
Perdó, dir una cosa.
Digues, Enric, espera que falta el Pablo i el Pere, un moment. Enric, breu,
hi ha una tercera opció, senyora Garay, però falta una mica de coratge polític per plantejar-la, que és la moció de censura. Si tot està tan catastròfic, tan malament, moció de censura. A veure si hi ha coratge.
No, però no, però Enric, no, Enric, t'estàs equivocant, perquè és ell que diu que es planteja dimitir.
No, perdoni,
ahir el líder de l'oposició...
No, acaba abans.
Primera opció, consumar la dimissió. Segona opció, anar a una moció de confiança. Tercera opció, que l'oposició tingui coratge i presenti una moció de censura al Parlament.
No, però no, jo amb això no puc estar d'acord, perquè és ell que ahir es treu la dimissió.
Com que no?
Esclar, la moció de censura sempre està sobre la taula, perquè és una opció que està regulada.
Una mica valentia, va.
No, però, perdona, al contrari...
Comptem 5, va, no, si sou valents.
Enric, al contrari, ahir jo crec que va passar una cosa que si hagués sigut al revés no hagués passat, i és que el cap de l'oposició a la sessió de control ni li parla ni posa sobre la taula el fet que porta el senyor Sánchez a la nit a fer aquesta carta, cosa que si hagués sigut al revés, jo crec que sí que el senyor Sánchez ho ha estret a la sessió de control. Per tant, ara no pots plantejar una moció de censura.
Perquè
no ha sigut cap grup de l'oposició que ha forçat a que el senyor Sánchez fes aquest moviment. La moció de confiança, escolta, si la vol plantejar, que la plantegi, està regulada a la Loreg, per tant, que la plantegi.
Un moment, 10 i 4. Pablo Iglesias.
Bueno, o sea, yo creo que quizá estemos en vísperas de un nuevo gobierno del PSOE con María Jesús Montero a la cabeza.
¿Por qué
digo esto? Es bastante extraño que el presidente del gobierno amague con irse y no se vaya. Yo creo que no se escribe una carta así, digamos, como operación táctica para decir el lunes he cogido fuerzas y voy a ir a por la mafia. Creo que eso podría provocar, digamos, burlas sobre el presidente y que la derecha mediática reforzara los marcos de este tipo ha dicho que se iba cuando en ningún caso quiso irse. Yo creo que es muy posible que se vaya si ha dejado escrito eso por carta y con las repercusiones internacionales que ha tenido. A partir de ahí, el problema yo creo que no es tanto de tipo parlamentario. El PSOE tiene muchas dificultades para gobernar, pero ha sido capaz de pactar las claves para que haya una investidura. Entonces, la mayoría parlamentaria sigue existiendo y yo no descartaría que esa mayoría prefiriera que siguiera existiendo un gobierno antes que convocar nuevas elecciones generales, y en España el gobierno depende del Parlamento. Se puede elegir un presidente del gobierno si Sánchez se va, y eso pues respondería a los cauces institucionales. E incluso, si Sánchez ya tenía decidido que él no iba a volver a ser candidato, reforzar con el aura presidencial a otra figura que se pueda presentar a las elecciones no es una locura en términos políticos. Entonces yo no descartaría que él dijera, bueno, pues una parte de esta legislatura he sido presidente yo, pero es el turno de María Jesús Montero, a la que ha ido reforzando en los últimos tiempos, primera mujer, presidenta en España. Yo no descartaria ese escenari.
Interessant, interessant. Pere Mas.
Reitero la idea del missatge que es dona en el cas que hi hagi una dimissió. Si ets capaç de tombar el campió mundial de la resistència, qualsevol pot caure davant d'aquesta gent. A part de la fachosfera i a part dels jutges. Després, si tu vols plegar d'algun lloc, plegues, a no ser que ho estiguis assumint com una maniobra de negociació. Si l'Enric Juliana vol plegar de director adjunt de La Vanguardia perquè l'han trucat del país per anar-se a fer no sé què i li posen un mortadel amb la taula, o se'n va, o si entra en un despatx i dir que ha passat això, serà perquè li pugin el sou aquí a La Vanguardia. Perdó per l'exemple, estimat Juliana. Però...
va ser al revés.
Va ser al revés. He dit un diari random. Des d'un no the objective, que així li va anar al senyor Cebrián. Aleshores, realment, de veritat, si vols plegar, plegues i s'acaba la història. Això cert és que no pot acabar en no res. O sigui, alguna cosa ha de passar. La moció de confiança o una nova investidura com la que suggeria el Pablo té un problema, que és que si es fa abans del dia 12 de maig obliga a retratar Esquerra i a Junts.
Correcte.
Jo no crec que sigui una bona idea intentar fer passar per caixa o retratar Esquerra i Junts, no sé que els donis el referèndum a canvi, que ja es veu que no els hi donaràs abans del 12 de maig. Per tant, compta amb espanyolitzar les eleccions catalanes. Una cosa és votar a Madrid a Sánchez, un senyor català que habitualment vota Junts, Esquerra o Podem, a Sánchez per aturar Vox, PP, l'ultradreta, que venen los malos, això és una cosa, i l'altra és votar les eleccions del Parlament de Catalunya, que votant a Salvador Illa no atures l'ultradreta. Senzillament, reforça de Salvador Illa. Aleshores, és molt interessant el que deia l'amic Don Anton, el problema és el juez, oi tant. És que és delirant que puguis presentar qualsevol paper, quatre retalls de diaris, que en aquest cas no són ni retalls de diaris, sinó que són quatre digitals mal girbats, i que t'ho acceptin a tràmit. Hi ha situacions judicials en què tu has de dipositar una fiança per fer responsabilitat a la maniobra que estàs posant en marxa. Aquí hem vist històries com la que t'explicava el que t'ha escrit Basté. Hem vist la Mare de Déu del Rocío amb l'està passant. Hem vist el policia aquell per delicte d'odi al taller de Tarragona. Hem vist una quantitat de coses increïbles. A part del cas de la Mònica Oltra, a la jutgessa de Canàries, la Victòria Rossell, que va caure, el senyor de les restes de Podem, l'Alberto Rodríguez. Hem vist una quantitat de situacions increïbles on la justícia ha actuat d'una manera que perjudica. Bueno, per exemple, en el cas dels diputats electes que estaven a la presó, se'ls va qualificar inicialment amb rebel·lió en lloc de sedició, que és el que va acabar sent, només per poder-los retirar de la vida pública, perquè la llei diu que havien de plegar de diputats. Per tant, tot això fa molt temps que ho estem veient. I aleshores, a mi, amb tots els respectes, que no vingui Pedro Sánchez i ahir digui «sigo creyendo en la justicia». Perquè no hi ha motius per creure en la justícia. Perquè portem 7 o 8 anys dient-ho en aquesta ràdio, en milions de ràdios, en milions d'àmbits, que això no pot ser. Que, evidentment, no és el mateix un pobre jutge d'Olot, un pobre jutge de la Vilanova i la Geltrú, que li presenten un plet per qualsevol tema i que el resol amb tot l'honestat possible, que el Tribunal Suprem, amb totes les coses rares que passen, que els tribunals superiors de justícia de cada comunitat autònoma, que tenen un biaix polític, perquè els posa el Consell General de Poder Judicial, que també té un biaix polític. Per tant, jo no sigo creyendo en la justícia. Jo desconfio totalment de la justícia. I les proves les tenim aquí damunt la taula.
Jo sí. Sí. Muy, muy rápidamente. Sinceramente, me cuesta mucho creer que la amenaza de dimisión del presidente del gobierno sea una cortina de humo para tapar, pues no sé, la comparecencia de ella, ¿no? Es que me parecería matar moscas a cañonazos. Es decir, como cortina de humo me parece inverosímil. Es que no acabo de verlo, o sea, por mucha contradicción que tuviera ella con su director de gabinete, bueno, pues para tapar eso voy a escribir una carta y voy a decir que voy a dimitir como presidente del gobierno. Me parece un poco excesivo, ¿no? Me llama mucho la atención que la misma gente que seguimos en las radios y las teles y los comentarios, la misma gente que lleva 5 años exigiendo a Sánchez que se vaya, ahora que Sánchez dice que está pensando en irse, le acusan de hacerse la víctima. Es sorprendente.
Si en
permiso, pues que se vaya.
Y sí, eso.
Pero que se vaya, no, pero que si te quieres ir, pero te vas. Eso, es que es lo que lo
es,
haga.
Es lo que dice que va a hacer. Y eso no, es hacerse la
cuando
víctima.
Cuando uno quiere dimitir, dimite.
Un momento. Bueno, un segundo. Acaba
Antonio. No, simplemente que me llama mucho la atención. Dos. yo no sé si busca algún efecto político. Sí. Todos los actos políticos tienen una intencionalidad política. Yo sí creo que busca algo que está logrando, especialmente en los suyos, lo decía Bolaños en el corte que pusisteis, que es humanizarse. O sea, Sánchez estaba completamente deshumanizado. Ni sentía, ni padecía, y era como un muñeco al que darle. Ha dejado de ser un muñeco. Y eso es una victoria personal y política relevante. Pero, y hay otro efecto que se ha conseguido. El lunes esto va de Sánchez sí, Sánchez no.
Totalmente de acuerdo, José María.
Y todo el mundo, con campaña electoral en Cataluña, y sin campaña electoral en Cataluña, va a tener que decir sí o no.
Mm-hmm. Correcte. Perdoneu, 10 i 11. Hola, Jordi Armenteres, bon dia.
Hombre.
Hola. No, és que truco al Jordi Armenteres per una cosa, perquè ahir va passar una cosa molt curiosa. Jo us ho explico tot, de com va anar, i jo, com que jo dic fins on puc dir, fins on em deixen dir, i si dic més, intento no arribar al codi penal. La història comença al matí quan a mi em diuen, des d'Esquerra Republicana de Catalunya, que hi haurà una pregunta important de Gabriel Rufián al Parlament, al Congrés. La pregunta primera de Rufián, recordeu que és... Señor presidente, ¿cree aún en la justicia española? Mm? Llavors, a partir d'aquí, rebo una informació de Jordi Armenteres, hola Armen, que diu... Què diu aquesta informació d'Armenteres? De què parlarà Pedro Sánchez inicialment, que tenia previst?
A veure, clar, Pedro Sánchez no sabia per on anava la pregunta. Llavors es busca una resposta i la resposta la vam sentir, ara la tornarem a reproduir.
No, jo té el que
però
volia dir.
Però des d'Esquerra em diuen, no, va per Operació Catalunya.
Correcte.
O sigui, Gabriel Rufián fa la pregunta, no sabem què respondrà Pedro Sánchez, però per on replicarà Gabriel Rufián és Operació Catalunya.
Correcte. I també tenia previst, perquè m'ho han dit, ell respondre sobre l'Operació Catalunya, sobre algunes de les dades que es va donar en aquest programa amb La Vanguardia i amb El Diario, sobre el tema de l'Operació Catalunya. D'això volia parlar, del tsunami democràtic, d'això volia parlar. Uh-huh. Però, què passa?
Que no dorm a la nit.
Que no dorm a la nit. Com diu Armenteres, que et fa una cara de no haver dormit la nit. És així?
És com tu, Pedro Sánchez Basté. Teniu aquesta capacitat de dormir... No, teniu aquesta capacitat de dormir només 4 hores i rendir el 100% l'endemà, però quan pràcticament no dormiu o dormiu 2-3 hores, s'us nota molt, moltíssim. Yeah. I aquesta és la cara que feia ahir Pedro Sánchez. A veure, els que estem acostumats una mica a veure-la, em sembla que l'Enric Giuliani estarà una mica també amb tota aquesta història. Nits de guerra ucraïna, quan comença tot això. Nits que sabem que ha estat amb ella tota la nit. Mira, puc explicar una altra història, que no és que sigui pública, però crec que ens pot ajudar a entendre el moment pel qual està passant Pedro Sánchez ara mateix. De fet, ho explico per fer una referència en un dominical fa unes setmanes. Una pel·lícula de fa molts mesos. Com sabeu, un president del govern espanyol té algú que si passa alguna cosa de matinada el truquen. Mm. El desperten, vaja. Sí. Algú li va dir, presidente, ha pasado algo. Una matinada, insisteixo, de fa molts mesos, un digital, que no direm quin és, publica una foto de la seva filla menor d'edat. Pedro Sánchez és molt recelós amb la seva intimitat i la vol separar, i això ho va deixar molt clar des del primer dia. I aquest és el problema en aquests moments que hi ha de fons, que és l'atac que ell percep que és corresponsable de la dreta i l'ultradreta cap a la seva dona. Total, que aquella matinada de fa molts mesos es desperta Pedro Sánchez a una hora determinada de la nit i li diu, tenim un problema perquè hi ha una imatge de X filla en un digital. I Pedro Sánchez és el primer que es posa al capdavant de tota una feina per forçar aquest digital a retirar aquella imatge, perquè era la imatge d'una menor, filla d'un president del govern d'Espanya, i perquè això no pot condicionar. I ell això té molt clar que no ha de ser d'aquesta manera. Ell és el primer que comença a fer trucades, i les trucades no vol dir només aquest mitjà de comunicació, sinó que vol dir també a plataformes de xarxes socials, a Twitters, a Instagrams... I empreses que, evidentment, aquest mitjà de comunicació, suposadament de comunicació, utilitza per publicitar tot el que està traient, no? I a les 7 del matí van aconseguir retirar aquesta imatge. Val? Però això va ser tota una nit de feina. I l'endemà hi havia sessió del Congrés i Pedro Sánchez no feia bona cara. I jo això ho vaig saber precisament perquè dius, ostres, però què ha passat aquesta nit que Pedro Sánchez, per molt maquillatge que porti, vagi d'aquesta manera? Doncs mira, que no dormim per això. I a més veníem d'unes etapes, també era el principi de la guerra ucraïna... Vaja, vull dir que hi ha una situació... De fet, María Jesús Montero aquest matí a l'entrevista a la Certa m'ho deia, hi ha un procés d'esgotament aquí, de moltes setmanes, de molta pressió, de moltes coses, i al moment que Pedro Sánchez diu no pot ser que això afecti la meva vida, la meva família, i que la meva dona pagui per això. Per tant, procés de reflexió.
He de dir que tot això que està passant, hi ha una història que em sembla bestial, que és que estem arribant a uns límits. L'Enric Juliana porta, com deia el poeta José María García, 500 anys i 500 dies i 500 noches en aquesta professió. Jo no sé si has vist, Enric, un ambient tan... I és veritat que la història de la política espanyola està ple també de casos de molta crispació, però pregunto, Enric, si havies vist tanta crispació continuada en el temps com està passant ara en el Congrés dels Diputats.
Home, hi ha hagut moments bastant durs aquests darrers 20 anys, dels quals jo en tinc, diguem, la referència directa, perquè és el temps que porto a Madrid. Els mesos posteriors, setmanes i mesos posteriors al març del 2004 van ser duríssims, duríssims. És més, crec que el que està passant ara és una conseqüència directa d'allò. És a dir, el 2004 està present el 2024. O sigui, les línies, determinades línies que es van trencar en aquell moment, ja no s'han tornat a reconstruir. Després vam tenir moments també molt complicats, els moments d'esclat de la crisi econòmica. Hem tingut moments molt complicats al país, amb una tensió diferent. El moment en què la crisi econòmica deixa clars quins són els seus efectes socials i comença la contestació, la resposta, la indignació davant de la crisi. Va haver-hi un moment complicat, els 6 mesos d'interinitat de Mariano Rajoy al Parlament, per primera vegada a Espanya durant 9 mesos sense, amb un govern interí, no s'havia vist mai. És a dir, aquests 20 anys han sigut d'altíssima tensió. Sincerament, crec que moltes coses que estan passant ara, insisteixo, tenen el seu origen al 2004. No? Hi ha unes línies que no s'han interromput. L'inici de l'epidèmia. L'assetjament contra Podemos, del qual Pablo Iglesias n'és sí. testimoni i en va ser víctima.
El rei i padre.
Penso que està bé recordar-ho avui, no? Mm. Perquè hi ha hagut altres situacions sobre les quals alguna gent no va dir res aleshores, no? És bo recordar-ho. És a dir, són 20 anys d'una intensitat molt forta. Possiblement és el desplegament del segle XXI en la política d'aquest país. El segle XXI no serà un segle pacífic. Penso que ja en tenim prou constància, no? Serà un segle d'agitacions polítiques i socials fortes, no? És el seu desenvolupament en aquest país. Ara, la situació d'aquests dies, sí, la situació d'aquests dies, doncs, serà recordada, serà intensa. Em reitero el que he dit abans, la impressió és que Sánchez està mogut per un desig de dimissió. Que això rectifiqui en el darrer moment sobre la base de les pronunciaments polítics i socials que hi haurà en aquests propers dies, no ho negaria, però penso que hi ha un ressort molt, segurament molt profund, molt personal, i un context que tampoc l'hem d'oblidar. Un context és el següent. Al partir del mes de juny es discuteixen alguns nomenaments importants a la Comissió Europea, presidència de la Comissió Europea, presidència del Consell Europeu. Potser Sánchez també ha arribat a la conclusió de que ja n'hi ha prou i que vol estar present, no? Tenir alguna oportunitat en aquestes negociacions, perquè més d'una vegada s'ha parlat que ell podria, si estigués disponible, ser el proper president del Consell Europeu, el càrrec que en aquests moments exerceix Charles Michel.
Són les 10:20, anirem d'aquí uns moments acabarem, ara de seguida l'última opció per Pablo Iglesias. Pablo, què has de dir?
Bueno, creo que hay que decir que la mafia está ganando la batalla a la democracia. Algunos lograron quitarnos de en medio con este tipo de presión y sobre todo fueron capaces de señalar que si te atreves a decir o hacer determinadas cosas, una mafia mediática y judicial va a actuar con todo, no necesariamente para condenarte a nada, pero sí para generar una situación de desprestigio y de presión familiar insoportable. Esto no es de ahora, esto viene de lejos y creo que si no se da una respuesta democrática a esa mafia que no acepta los resultados electorales y que no son solamente manos limpias y algunos digitales de ultraderecha, es toda una estructura que vincula a jueces, periodistas y propietarios de medios de comunicación que son capaces de revertir un resultado electoral. Y la respuesta a eso tiene que ser de firmeza democrática. Lo que viene ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial desde hace 5 años es una actitud golpista por parte de la derecha. Que al tiempo que estamos hablando aquí, hoy pues aparezcan en los programas de máxima audiencia Ferrera, Sinda, Ana Rosa, etcétera, etcétera, es lo que explica que una situación como esta se esté viviendo. O se limpia de corrupción los medios de comunicación o la judicatura, o esta dinámica va a continuar y la mafia seguirá ganando la democracia.
Hi ha una variant en tot això, que és Europa. És Europa. Després de les eleccions europees, ara en parlava també el Juliana, es negociaran els càrrecs europeus. Lluís Tovar, des d'Estrasburg, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
I què pot passar?
Sí, és que clar, aquí, jo estic ara aquest matí aquí al Parlament Europeu, a Estrasburg, i entre passadissos el que es comenta és això, que aquests càrrecs de les eleccions europees són el 9 de juny, i tots aquests càrrecs s'han de negociar. Hi ha una primera, hi ha un primer sopar per negociar-ho el 17 de juny, però això ha de sortir d'una cimera del 27-28 de juny. I és el que apuntava l'Enric. Pedro Sánchez és una persona que amb aquests 6 anys pràcticament que porta la Moncloa, aquí ha guanyat prestigi internacional, agrada a forces països, i aquí haurem de veure, clar, quina correlació de forces hi ha. Però, per exemple, deia, no, però una, per exemple, una Giorgia Meloni, no votaria, no, és una decisió que va per consens, ho han de decidir els 27 per consens, no? I deia, no, una Giorgia Meloni no ho permetria mai. Però compte, i els periodistes italians ho deien, no seria cap tonteria. Si Meloni veu que Espanya pot caure més aviat que tard en mans d'una força conservadora com el Partit Popular, potser li interessa no posar-s'hi de cul perquè guanyaria un aliat a Espanya i Pedro Sánchez dins del Consell Europeu, que és un càrrec important, però més aviat polític, no tant potser no tant de pes, per exemple, com una presidència de la Comissió Europea o del Parlament. Per tant, no és cap tonteria que Pedro Sánchez s'hi dimiteix i no continua, es postuli per presidir el Consell Europeu al juny. I no es descarta, no és cap tonteria que aconsegueixi els suports i ho aconsegueixi.
Gràcies, Lluís. Fins ara.
Fins ara.
Pablo ha de marxar. L'acomiado, Pablo. La setmana que ve fem un altre Madrid DF perquè això continuarà. Gràcies. Una abraçada, Pablo. Són les 10:24.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Gràcies, Pablo. D'aquí uns moments tornem, re, i per anar acomiadant ja aquesta primera tertúlia, que després ve el Barça. Un segon.
El perquè de tot plegat.
En fi, continuem aquí al món a RAC1 quan són en aquests moments les 10:28. Anirem acabant, però abans hi ha una nova enquesta que ha sortit que, de la consultora Ipsos, del 12M, que assenyala que el PSC guanyaria clarament les eleccions amb 41 diputats, Junts es quedaria en segona posició amb 30 i Esquerra tercera amb 28. Els comuns, els quarts serien el PP i el comun serien cinquena força i augmentarien de 8 a 9 diputats. Abans d'acomiadar aquesta primera tertúlia del món a RAC1, Jéssica Albiach, presidenta d'en Comú Podem i candidata al 12M. Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Tenint en compte que avui pràcticament hem sentit a Félix Bolaños i a María Jesús Montero, però pràcticament no parla ningú més, tot i que em diuen 12:30 roda de premsa d'Alberto Núñez Feijóo a Gènova a les 12:30. Uh-huh. Vostè creu que Pedro Sánchez dimitirà?
Jo, sincerament, espero que no. O sigui, jo crec que, clar, aquesta decisió que ens ha demanat uns dies, clar, té dues dimensions. Té una dimensió que és personal, no, ha demanat aquests dies per reflexionar, és una autèntica salvatjada, no? La cacera de la dreta i de l'extrema dreta en contra de les forces progressistes, de les forces independentistes. Per tant, jo crec que s'ha de deixar una mica d'aire, d'oxigen, perquè pugui fer aquesta reflexió personal. Però jo crec que la part de reflexió política, jo crec que totes les forces, insisteixo, progressistes, democràtiques, doncs hem de fer un front comú i hem de fer també una reflexió per veure com encarem aquesta estratègia de deshumanització, de lawfer, que practiquen, doncs, com dic, no? Aquesta extrema dreta i aquesta dreta extrema que el que vol és tombar governs progressistes. Jo encara me'n recordo quan Mònica Oltra va dir ens estan fulminant un a un, no? I realment van a per la persona perquè saben el que representa i, evidentment, toquen a la seva família, que sempre és el més sagrat per totes i cadascuna de nosaltres. Es dedique al que es dedique, no? Ho hem vist amb Mònica, amb Pablo, amb Ada, ara amb Sánchez, ho hem vist també amb els independentistes. Per tant, van a per nosaltres i crec que aquí sí que és important, doncs, ser resilients, ser ferms i entendre que no poden guanyar, no? No els podem deixar aquesta victòria. I, per tant, jo crec que sí que és important, doncs protegir el govern progressista, perquè al final, si cau el govern, ens va pitjorar a totes. Va pitjor per Catalunya, va pitjor per les persones que necessiten polítiques progressistes, polítiques valentes de transformació, i per tant crec que seria donar-los una victòria i guanyaria el retrocés.
Si ens fixem en la campanya que comença aquesta mitjanit, la decisió de Pedro Sánchez és un moviment polític per afavorir les possibilitats de les catalanes a Illa? O vostè ho creu així o no?
Jo crec que vaja, no se m'havia ocorregut pensar en aquesta clau. Crec que estem parlant d'una cosa molt seriosa. També veiem, de totes maneres, com les enquestes ja donen una molt bona situació al PSC. Jo vull pensar que no és una estratègia d'aquest tipus electoralista, no? Vull dir, jo crec que és normal, darrere de tota persona es dedique a la política o al que sigui, sempre n'hi ha una persona, i crec que no podem caure en aquesta visió deshumanitzadora, no? De les que estem en primera línia. Jo crec que les catalanes tenen la seva pròpia dinàmica. De fet, ahir va haver un moment que sí que va sortir una notícia dient que el PSC, doncs, no seguiria fent campanya. Després això es va desmentir. Per tant, jo crec que la campanya de les catalanes ha de tirar endavant i, sobretot, crec que sí que ha de ser un moment, no per la crispació, com pretenen alguns, sinó precisament perquè puguem explicar quin és el model de país que tenim per Catalunya cadascuna de nosaltres, no? I més sabent, per exemple, i ara tu feies referència a l'enquesta, que n'hi ha pràcticament 1 milió de persones, 800.000 persones que encara estan indecises, que no saben què votar, i per tant jo crec que aquests 15 dies que tenim per davant, doncs, són clau, perquè és cert que també el que veiem és que a Catalunya n'hi ha fam de canvi, no? Necessitem aquestes transformacions, fer fora els reptes que fa tant de temps que no se tiren endavant, que no se presenten solucions, i crec que, bueno, que els darrers governs, i en concret aquest d'Esquerra Republicana, doncs ha sigut un govern que ha generat moltíssima decepció, no? Sobretot quan tenia tota una retòrica que parlava de transformacions, i 3 anys després el que veiem, doncs, és que han estat incapaços de fer front a la crisi educativa, a garantir que tu pugues anar al metge i veure el metge s'ha de capçaler en 48 hores o que no ha desplegat les renovables, no? Per tant, necessitem, doncs, fer front a totes aquestes qüestions i també, sense anar més lluny, a garantir el dret a l'habitatge.
Aquest matí explicàvem aquesta enquesta, que els comuns seríeu cinquena força, passaríeu de 8 a 9 diputats, segons Ipsos. És el que s'espereu?
Jo, sincerament, evidentment, vull millorar resultats i crec que estem en disposició de millorar resultats. Tenim una tendència que és positiva, que és de creixement, tenim bones sensacions i, a més, normalment també les campanyes ens donen bé perquè tenim més espai per poder explicar quin és el nostre projecte. Per tant, nosaltres estem també tranquil·les i convençudes de la feina que hem fet aquests 3 anys. Crec que hem demostrat que hem fet una oposició bona, una oposició que ha estat constructiva i que també hem sigut coherents i hem demostrat que, bueno, doncs que tot en la vida també té uns límits i que també ens devem als nostres principis, no? I jo estic tranquil·la i convençuda de la decisió que vam prendre de, bueno, jo no puc permetre i posaré tot el que estigui al meu abast perquè Catalunya no es converteixi en el casino no d'Europa. Crec que ens mereixem un nou model productiu que estiga basat en una feina estable de qualitat, en un nou model productiu, i per tant crec que el Camp de Tarragona no mereix omplir-se doncs d'inseguretat, de delinqüència, consumir una barbaritat d'aigua quan estem en la pitjor sequera que hem tingut mai. I evidentment crec que l'última cosa que necessitem també és més facilitats per caure en la ludopatia, no? Per tant, evidentment s'havia d'intentar aturar aquest macroprojecte, i nosaltres així hem actuat.
Mm. Ahir la directa avançava que Esquerra va renovar el compromís amb el Hard Rock minuts abans de pactar amb el PSC. No sé si s'ho esperaven, això, vostès.
Doncs no m'ho esperava. Jo crec que s'ha demostrat que teníem raó, que sí que estaven vinculats l'acord de pressupostos d'Esquerra Republicana amb el PSC i el Hard Rock, el casino més gran d'Europa a Catalunya, i per tant jo crec que el que veiem és que Esquerra Republicana va mentir, perquè només 30 minuts abans d'aquest acord doncs amb el PSC va fer un acord de govern per encara facilitar més i donar garanties de que aquest projecte podria tirar endavant. I no només això, sinó que és que ahir va tornar a mentir, perquè van poder escoltar doncs a la portaveu del govern, a la senyora Patricia Platja, a dir que nosaltres estàvem al cas d'aquesta reunió. Se pot imaginar que si jo tinc clar i tinc informació sobre aquest acord de govern, doncs no m'hagués quedat callada o hagués explicat. És que no té ni peus ni cap que nosaltres tenint aquesta informació doncs no la fem pública. Aleshores, no entenc per què van mentir abans i no entenc per què van mentir ahir, no? Jo crec que al final un pren les decisions, però no pot estar acomplexat ni pensar que pot enganyar al Parlament, a la ciutadania i fins i tot als mitjans de comunicació, perquè va ser un acord de govern que no es va fer públic, no? I que només ahir, quan ja va sortir oficialment publicat, doncs ens van poder assabentar totes.
Per acabar, evidentment, tot i que demà segur que aquest tema sortirà al debat al primer debat electoral que hi haurà després del començament de la campanya amb tots els caps de llista d'aquestes eleccions, interpreto que la voluntat dels comuns és investir un govern d'esquerres.
Nosaltres ho diem sempre, volem un govern progressista, però que faça polítiques progressistes. O sigui, jo no puc estar en un govern que té l'etiqueta de progressista per després tirar endavant els projectes continuistes de sempre que ens han portat d'alguna manera a la situació d'una profunda desigualtat com la que existeix a Catalunya i que no respon als reptes i als desafiaments que tenim. Per tant, sí, però clar, entenc que em vas preguntant meu perquè, sí, clar, la confiança amb Esquerra Republicana ara mateix està malmesa. També és cert que la confiança es construeix, es reconstrueix i que també som les que som, no? I per tant crec que ens hem de posar d'acord, i no n'hi ha res millor per posar-se d'acord que transparència, que veritat, i que tindré un bon acord de govern.
En parlem, demà ens veiem. Jéssica Albiach, fins demà, que vagi bé, bon dia.
Gràcies, Jordi, fins ara.
Fins ara. És la presidenta del partit de Comú Podem, candidata dels comuns a les eleccions del 12M, que demà recordem a partir de les 9 del matí, conjuntament amb La Vanguardia, emetrem el primer debat electoral en campanya amb tots els caps de llista, llevat de Carles Puigdemont, que serà substituït per Josep Rull. Demà hi serem en directe a partir de les 9, copresentant amb l'Enric Sierra aquest debat, que intentarem que sigui tan plàcid, però a la vegada tan entrenador com han estat els dos que ja hem pogut, o els tres que hem pogut ja fer amb l'Enric Sierra. Són les 10:37 minuts, anem acabant. Enric Juliana, moltes gràcies, una abraçada molt forta i en parlem la setmana que ve.
Molt bé, bones.
Fins la setmana que ve, don Anton.
Don Jordi, hasta cuando usted quiera.
Molt bé. Pere Mas, alguna cosa més?
I una cosa?
Sí, oi tant.
No, que un missatge negatiu. Això que està passant no només és un problema espanyol ni de quatre digitals de dretes, eh? Això no només és Vox i aquesta colla. Vull dir, a nivell d'Espanya hi ha els dos grans grups mediàtics televisius, els del duopoli, que estan amb els Pablo Motos de Tors, amb els Vicentes Vallès, amb les Anna Rosas pertinents, fotent molta salsa amb aquesta afer de fa temps. La discussió sobre els fets i la veritat. Fa molt de temps que els fets han deixat de tenir importància i la veritat han deixat de tenir importància tant pels partits polítics com per gran part dels mitjans. I no és un problema espanyol. És un problema planetari. Això de deslegitimar o deshumanitzar, el president Obama ja li va passar. Deia que aquest senyor havia nascut a l'Àfrica o que era fill de Saddam Hussein, alguna història d'aquestes estranyes, d'Osama Bin Laden, o històries d'aquestes rares. De la Hillary Clinton es va dir que tenia relació amb no sé quina història de la pederàstia, una història estranya, una pizzeria. Vull dir, això fa molt temps que hi ha molta gent que està avisant que està passant. I el que estem veient aquí és un exemple que a nivell planetari, i podríem assenyalar a molts altres països, diguéssim, no és tranquil·litzador.
Són les 10 i 39 minuts, acabem aquí, Pere Mas, moltes gràcies.
A disposar.
Cosa Barai dijous, que ben retrobem aquí.
I tant.
Que vagi bé.
Bon
dia. Recordeu que demà, Salvador Illa, Pere Aragonès, Josep Rull, Ignacio Garriga, Laia Estrada, Jessica Albià, Carlos Carrizosa i Alejandro Fernández.
Descansa bé, per demà. Descansa bé.
Intentaré, però espero que m'ho posin fàcil, com m'ho han posat, com m'ho han posat sempre. Deixa'm dir que Alejandro Fernández ha parlat aquest matí, espera't un moment que ho he de trobar, perquè saps aquelles coses que les busques i quan les busques no les trobes. Ja ho tinc. Ha sigut molt dur Antena 3 avui, Alejandro Fernández contra Pedro Sánchez. Escolteu.
Dice que cree en la justicia, pero acusa a un juez que admite a trámite de formar parte de una conspiración ultraderechista. Está señalando al juez. Y en segundo lugar, está poniendo en tela de juicio la independencia del Poder Judicial. Los demócratas acatamos las resoluciones judiciales, nos gusten o no. Y luego ya veremos qué es lo que pasa, pero se ha admitido a trámite. Lo que no se puede considerar eso es una conspiración.
Y la acusa de montar un reality.
No es Pedro Sánchez la única persona que tiene familia. Todas las personas tenemos familia y todas las personas tenemos que acatar las resoluciones judiciales y no intentar convertir una campaña electoral al estilo Puigdemont en un reality show sobre sí mismo, dejando durante días España en una situación de inestabilidad simplemente para que se hable de él. De ell i de nada más.
Va ser que Alejandro Fernández avui explica amb el Víctor Lamela, amb aquestes entrevistes que farà aquest any el Víctor Lamela, li diu que al seu dormitori d'adolescent hi havia pòsters d'Epi, de Laudrup, Epi el de bàsquet, no el de Pi Blas, Epi i Laudrup, i un pòster de Metallica i un de Jim Morrison.
Metallica.
I sí, i quan se li pregunta si escolta Alejandro Fernández, el cantant mexicà, diu no, millor Rufus Wainwright.
Hombre.
Bona, sí, musicalment té una... És molt culer. Però molt. Molt, que no se sap gaire, però que és molt culer.
Molt.
Però molt vol dir molt culer. Diu que és un malalt. En fi, 20 minuts i a les 11. Moltes gràcies, eh? Concepció, gràcies, Pere, gràcies a Juliana, Anton Lozada i... Pablo Iglesias. Un segon, sisplau, que me'n recordo.
El perquè de tot plegat.
FIAC Assegurances t'ha ofert el perquè de tot plegat.
Les onades m'esperen i jo les surfejaré. Sí, als meus 67 anys. I saps per què faig això a la meva edat? Doncs la veritat, perquè puc.
Ella pot i tu també pots. Perquè a FIAC Assegurances les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.